Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Sigueu benvinguts al programa Campanar, un programa elaborat des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem en Santi Grimau, des del control tècnic, Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Fa més d'un any es presentava un estudi qualitatiu sobre l'aportació que fan les diverses entitats d'Església a la societat i on s'estudiava la implicació de la comunitat de creients i la seva acció transformadora, posant l'accent en la persona i en la seva dignitat. Ara s'ha presentat la segona fase d'aquest estudi que posa xifres a l'aportació que fa l'Església a través de les entitats. Avui, a l'espai de l'entrevista, el doctor Àngel Belzunegui, coordinador d'aquest estudi, ens explicarà quines són les principals conclusions que se n'han extret. Serà d'aquí a una estona. Abans, però, a les portes del Nadal, escoltem el missatge de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en l'espai Els Quatre Vents. Avui ens fa arribar aquest desig, tant de bo que en els nostres cors sigui sempre Nadal.
Déu vos guard. En una homilia nadalenca, el papa Benet XVI va dir que en la liturgia d'aquestes dates destaquen tres paraules. Fill, infant nounat, que ens fa alhora fills de Déu. Llum, la que brilla les tenebres per il·luminar el món. I pau, que es comunica als cors de tots els homes. Són innombrables les creacions artístiques, poètiques i musicals, fruit de l'esperit humà, que recull aquest amable ambient nadalenc lligat a aquestes belles paraules. Per a citar-ne alguns exemplars, només cal recordar la pintura, la Nativitat del Greco, el conte de Nadal de Dickens amb la figura de l'avar Scrooge, la cançó austríaca Santa Nit o la pel·lícula Que bonic és viure, protagonitzada per James Stewart, tantes vegades reproduïda des que es va realitzar fa 70 anys. Però m'aturo en un conte infantil, La nena dels llumins, de Hans Christian Andersen. La pobra nena, descalça i sense abric en la nit de la ciutat nevada, no va vendre l'última caixeta de llumins. Com que ningú no la hi comprava, en va encendre un i després un altre, i així tots. I cada vegada que n'agafava un, se li presentava a la imaginació una escena agradable d'una llar calenta, la seva àvia estimada, fins que va consumir l'última i va morir. La tristesa d'un conte escrit per moure els nens a la compassió i a la caritat és també metàfora de la importància de la llum en les nostres vides. Per això el Nadal va unit a la llum. Els carrers la preparen amb bombetes penjades de banda a banda o als arbres. Els aparadors s'il·luminen, l'arbre de Nadal és ple de petites llums. És entranyable aquest ambient que no ha de ser flor d'un dia o d'unes setmanes en el que afecte el nostre interior. Tant de bo que en els nostres cors sigui sempre Nadal, no pels torrons o pels regals o les festes, sinó perquè acollim el Fill de Déu en la nostra vida i amb ell acollim a totes les persones, especialment les més necessitades. Desitjo a tots aquests dies previs prepareu molt bé el dia de Nadal amb la família i sense oblidar aquestes altres famílies que veiem a la televisió, que pateixen els estralls de la guerra i que creuen per l'est Europa a la recerca de la llum i la pau que no han trobat els seus pobles i ciutats. Que també a ells els tinguem present en les nostres celebracions. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge 20 de desembre, que és el quart del temps d'Advent. Escoltarem un fragment del capítol 1 de l'Evangelista Lluc, els versets del 39 al 45.
Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la muntanya, en un poble de Judea. Va entrar a casa de Zacaries i saludar Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins les seves entranyes i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. Llavors, cridà amb totes les forces:
Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà.
I ens acompanya una setmana més mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Avui ens ajuda a reflexionar sobre aquest evangeli de la visitació d'Elisabet a Maria.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 20 de desembre celebrem el quart diumenge d'Advent. Ens reunim per a trobar-nos més units a Jesús, tot acceptant que no hi ha ningú que deixi de portar-nos la seva divina i humana presència. El sol fet de ser-hi ja ens garanteix l'acció del Senyor entre nosaltres.
A l'apropar-nos a l'experiència del creixement de la paraula en nosaltres, és fàcil i reconfortant recordar les persones que van incidir de manera especial per a fer brotar el nostre goig creient.
Tots tenim el record dels inicis i la marxa de la nostra fe i de la nostra presència en les reunions per celebrar-les. El Papa Francesc també ens ho recorda citant-nos la carta als Hebreus. Recordeu-vos d'aquells dirigents que us anunciaren la paraula de Déu.
El Papa Benet XVI ens diu: els laics estan cridats a exercir la seva tasca profètica, que es deriva directament del baptisme, i a testimoniar l'Evangeli en la vida quotidiana, siguin on siguin. Per aquest motiu, els pares sinodals han expressat l'estima i gratitud més vives, juntament amb el seu encoratjament, pel servei a l'evangelització que molts laics, i en particular les dones, ofereixen amb generositat i tenacitat en les comunitats escampades pel món. Exemple de Maria Magdalena, primer testimoni de l'alegria pasqual. El sínode reconeix en gratitud, a més, que els moviments eclesials i les noves comunitats són en l'Església una gran força per a l'obra evangelitzadora en aquest temps i un impuls per a desenvolupar noves formes d'anunciar l'Evangeli.
La primera lectura ens invita a reflexionar en la importància de tots els pobles i de totes les persones davant de Déu.
El profeta Miquees ens fa pensar en la realitat important de tots els pobles, per petits o grans que siguin. Betlem, poble petit, ens ha donat David i Jesús, d'acord amb les promeses de Déu. Jesús, malgrat l'opinió de Natanael, sortí de Nazaret a predicar la bona nova. Tots els éssers humans, sense distinció de tribu, poble o nació, tenim la dignitat de fills de Déu com la seva imatge. Des de l'eternitat estem cridats a fer casal de pau, units amb alegria. Si algú dubta, els creients han de poder fer servir la resposta de Felip: vine i ho veuràs.
La segona lectura purifica la nostra mentalitat en el valor de la veritable ofrena agradable a Déu i santificada per l'Esperit Sant.
L'autor de la carta als Hebreus ens diu: quan entra al món, Crist diu a Déu: no has volgut sacrificis ni oblacions, però m'has format un cos. Vull fer, oh Déu, la teva voluntat. I precisament perquè ell ha complert la voluntat de Déu, nosaltres hem estat santificats per l'ofrena del cos de Jesucrist, fet una vegada per sempre. Nosaltres, doncs, som Església, experimentem Església i ens oferim com Església quan ho fem d'acord amb la voluntat del Pare.
El text de l'Evangeli mostra tota aquesta trobada de fe joiosa i eficaç on Déu actua en la senzillesa amical i familiar de Maria i Elisabet.
En l'Evangeli de Lluc, Maria i Elisabet ens ensenyen a transmetre i captar l'Esperit Sant amb la fe que comunica l'alegria de la pau. L'Esperit Sant ens santifica i ens fa saltar d'alegria. Desitgem-lo i, com Maria, ens mourem per a transmetre-lo a tothom. L'Esperit Sant actua quan nosaltres acceptem la voluntat del Pare i volem que ens alliçoni, ens guiï i ens transformi amb la seva paraula. Amb aquestes disposicions experimentarem un Nadal més entès i més viscut amb alegria.
Al començ de l'hivernada, fent per espantar el fred, la més sorollosa bada, en honor al Jesuset, és Nadal, tararararà, li tampam, dari, tampam, avui s'ha d'alegrar tothom. Tararararà, li tampam, dari, tampam, avui s'ha d'alegrar tothom.
Obrim ara l'espai de notícies informant-vos que aquest diumenge passat, dia 13, es va iniciar l'any Sant de la Misericòrdia arreu del món. A Tarragona, la celebració d'obertura a la catedral va comptar amb prop d'un miler de persones.
Els preveres, encapçalats pel senyor arquebisbe, van arribar en processó al Pla de la Seu per iniciar la celebració d'obertura de l'any Sant. Mossèn Rafael Serra, delegat diocesà de litúrgia, va llegir un fragment de la butlla d'indicció de l'any jubilar del papa Francesc, Misericordiae Vultus, per la qual disposava tots aquells que entrin per la Porta Santa i trobaran l'amor de Déu que consola, perdona i ofereix esperança. Amb la fórmula «Aquesta és la porta del Senyor, obriré les portes de la justícia, entro a casa vostra, Senyor», el senyor arquebisbe va obrir la Porta Santa i, agenollat, va pregar uns moments. En la seva homilia va subratllar que el jubileu no és tan sols una cosa bona per a l'Església, sinó que és indispensable i necessari. El món que vivim, marcat per tants sofriments i pors, necessita la misericòrdia, va dir. També va tenir paraules per als preveres demanant-los que la seva vida resplendeixi santedat, per a les parròquies que siguin comunitats acollidores, per a les institucions socials d'Església que tot el que fan tan lloable sigui fet amb un amor encara més gran, i per tots aquells que es dediquen a la pastoral de la salut que constantment veuen en els hospitals o les cases el rostre de Crist en el malalt. Abans de cloure la celebració, es va llegir conjuntament la pregària del papa Francesc per aquest jubileu i es va lliurar una creu, signe d'amor i misericòrdia, i una Bíblia que peregrinaran durant aquest any per les diferents parròquies i comunitats de l'arquebisbat.
I el capítol de la catedral de Tarragona ha incorporat 4 nous canonges a la institució que presideix el degà mossèn Joaquim Fortuny. Actualment el capítol compta amb 15 canonges i 5 d'honoraris.
Els nous canonges són mossèn Rafael Serra i mossèn Jordi Figueres, i canonges honoraris mossèn Lluís Bosch i mossèn Víctor Montserrat. A la sala capitular, en presència de l'arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol i dels membres del capítol de la catedral, els nous canonges, van fer la professió de fe i el jurament de fidelitat a l'Església i als bisbes diocesans. Posteriorment, en processó, el capítol es va traslladar al cor de la catedral, on els nous canonges van fer el jurament de la primada, que comporta el compliment de les disposicions estatutàries de la institució. Seguidament es va assignar als nous membres l'escó corresponent per a les celebracions i es va resar la pregària de l'hora tèrcia. El senyor arquebisbe va expressar la seva satisfacció per la incorporació de nous canonges al capítol, alhora que va manifestar el desig que la catedral sigui el centre espiritual i la casa pairal de l'arxidiòcesi.
I més d'un centenar d'adolescents i joves han participat en el recés diocesà d'Advent a Poblet, on els ha rebut el nou pare abat.
Per segon any consecutiu, el monestir de Santa Maria de Poblet ha acollit el recés dels 120 adolescents i joves de l'arxidiòcesi, juntament amb els seus acompanyants. Durant el matí hi va haver 2 itineraris diferents segons l'edat. Els adolescents van participar en diverses dinàmiques sobre la misericòrdia, descobrint-la a partir de les obres de misericòrdia corporals i espirituals, acollint-la en la pregària i lliurant-la a través del testimoni de vida. En aquest darrer espai, els adolescents van poder escoltar el testimoni de 2 joves que han fet una experiència missionera a Hondures i la vivència colpidora d'un noi africà que, cercant un futur més esperançador a casa nostra, ha descobert la misericòrdia de Déu en un camí ple de dificultats. Paral·lelament, el pare Matías Prades, monjo de Poblet, va predicar als joves més grans el recés sobre el valor i la importància del silenci, la pregària i l'estimació plena de perdó i misericòrdia a la capella de Sant Jordi. El nou abat de Poblet, el pare Octavi Vilà, va rebre els joves a la sala capitular, on els monjos s'apleguen cada vespre per llegir un fragment de la regla de Sant Benet i on tenen lloc alguns dels esdeveniments més importants de la comunitat.
I com us anunciàvem al principi del programa, avui a l'espai de l'entrevista ens fem ressò d'un estudi que s'ha presentat aquesta setmana a Tarragona. Es tracta de l'acció social de les entitats d'Església i la seva aportació a la cohesió social a Catalunya, coordinat pel doctor Àngel Belzunegui, que és el director de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili. Avui l'Oriol Casals del programa Fórmula Estel, de Ràdio Estel, conversa amb ell. Escoltem-lo.
Avui es presenta la part quantitativa de l'estudi L'acció social de les entitats d'Església i la seva aportació a la cohesió social a Catalunya. Un treball de recerca, obra de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Pere Tarrés. La primera fase de la investigació es va presentar l'abril de l'any passat i va consistir en un estudi qualitatiu, i aquesta segona fase quantitativa permet saber nombres de l'impacte de l'acció social de l'organització, de les diferents organitzacions d'Església. Quin és el volum, per tant, d'aquesta acció social de les entitats d'Església a Catalunya? Doncs, per donar aquesta resposta a aquesta pregunta, tenim el Bisbat de Tarragona, el coordinador de l'estudi, Àngel Belzunegui, doctor en Sociologia i director de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia, senyor Belzunegui.
Bon dia, tingueu.
Com s'ha fet aquest estudi? Ha estat difícil quantificar l'acció social de l'Església?
Sí, ha estat complicat, laboriós, fer tot aquest estudi, donada l'enorme diversitat d'entitats socials d'Església, la dispersió en el territori i la microorganització de tota aquesta estructura.
Sembla mentida que no s'hagi fet abans, no? Perquè hi ha realment moltíssimes entitats que estan intervenint en l'acció social i que formen part de l'Església.
Aquesta és una demanda que fa molts anys veníem fent-nos a nosaltres mateixos, no?, de com és possible que no hi hagi una quantificació de l'aportació de l'acció social de les entitats socials d'Església. I, bueno, doncs a poc vam anar fent estudis parcials. El primer, recordo, que es va fer aquí a l'Arxidiòcesi de Tarragona, ara fa 6-7 anys, 2007-2008, es va quantificar molt detalladament tot això que fem ara a nivell de tota Catalunya, i a poc, doncs, s'ha vist la necessitat de fer-ho, i, bueno, es van presentar una convocatòria competitiva de la Secretaria General d'Afers Religiosos de la Generalitat, i van comptar amb l'ajut de la Secretaria per finalment fer aquest estudi.
I quines són les principals conclusions? Ens pot avançar algunes de les dades que es donaran a conèixer, diem, més ja més oficialment aquesta tarda?
Bueno, hi ha moltíssimes conclusions, moltíssimes troballes en tot aquest estudi, però molt telegràficament podríem dir que el número de persones ateses arreu de Catalunya, sempre parlem de l'any 2014, és de 426.976 persones, i del volum de totes aquestes persones ateses directament, el 46% tenen entre 31 i 45 anys, i no ens sorprèn aquesta dada perquè ve a ser cada vegada més el perfil de les persones pobres a Catalunya. L'abast de tota aquesta acció social, si bé dèiem que eren 427.000 persones ateses directament, és de 1.200.000 persones, una mica més, beneficiàries de l'acció social. Això dona una miqueta la magnitud del que estem parlant. Estem parlant de 47.000, pràcticament 47.000 llars ateses al llarg de l'any 2014, amb un volum de recursos de pràcticament 168 milions anuals, dels quals pràcticament el 70% provenen de la iniciativa privada.
Hi ha hagut sorpreses? Jo estic quedant impressionat del nombre. Realment és una quantitat molt important de beneficiaris directes, de beneficiaris globals, si tenien en compte també tot el nombre de persones que inclouen les famílies. Hi ha hagut sorpreses quan prèviament ja se sabia que els números podien ser tan grans? Quan s'han tingut realment els números a la mà, com ho han viscut?
En alguns aspectes sí, perquè tot i que ja érem conscients i som conscients de la feina que fan les entitats d'Església, realment no pensaven que abastessin tanta població, no? Com estem parlant, com deia, de beneficiaris indirectes, persones beneficiàries de 1.200.000 d'una població de 7 milions de catalans i de catalanes, no? Llavors això és una xifra molt, molt, molt important. Això no vol dir que tota aquesta gent sigui pobre i tinguin les mateixes problemàtiques, el mateix grau de vulnerabilitat, això ja ho sabem, no? La gent que estem a prop de l'acció social, no? Però tot i així, doncs, és un volum molt important. Després, una de les altres coses, més que sorpresa, però sí que és una constatació molt interessant, és que tota aquesta feina s'està fent sota dos paràmetres dels quals es parla molt, no? Sobre el paràmetre de l'eficàcia i el paràmetre de l'eficiència. Són enormement eficaços i enormement eficients les entitats d'acció social d'Església quan es tracta de fer aquesta acció social, amb els recursos que capten, que com deia abans, i això també és una dada molt, molt important i molt interessant per a ser coneguda per la societat, el 70% dels ingressos, com a mitjana, procedeixen de la iniciativa individual, i la resta procedeixen de les entitats públiques, però la majoria d'aquest 30% són convenis amb les institucions. Per tant, amb aquest volum d'ingressos que hem dit abans, de 168 milions, es fa una tasca social, no només puntual, sinó d'acompanyament molt important, no? I si em permets, una altra dada que també és molt resolutiva, no?, i que diu molt del que s'està fent, és que hi ha 18.850 persones voluntàries arreu de Catalunya vinculades directament a les entitats socials d'Església. Llavors, clar, això estem parlant d'una estructura, d'una xarxa, d'un camp d'acció social molt definit, molt important, i doncs que arriba en moltes ocasions, com s'ha dit moltes vegades, a les últimes persones de les últimes, és a dir, a aquelles persones on no arriba l'administració pública, les institucions, no? Llavors jo crec que això és ressaltable.
Aquesta tasca social s'ajunta i se suma, per tant, també a la que fan les administracions públiques i les institucions, com ens deia, però aquí podem també subratllar o veure alguna especificitat que porta l'Església en aquest tipus de treball?
Quan fem investigació qualitativa i parlem amb les persones que són ateses, el denominador comú dels relats de les seves històries de vida és bàsicament l'acció integral, l'acció integral i l'acompanyament. Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, també és molt interessant ressaltar com aproximadament unes 120.000 persones, 121.000 persones, cada any experimenten canvis en la seva vida com a conseqüència de l'acció social de l'Església. S'ha de dir això, tot i que pot semblar poc aquesta xifra de 120.000 persones respecte a la que dèiem abans de 1.200.000 persones beneficiàries, no és poca, perquè s'ha de tenir en compte que experimentar canvis en la vida és un procés acumulatiu, i per tant, si cada any logrem que més o menys unes 120.000 persones puguin endreçar, no?, la seva vida, puguin trobar feina, puguin trobar els mecanismes per sortir endavant, això és molt important, no?
Per últim, senyor Beltrunegui, ara que coneixem aquestes dades, quins fruits han de donar, què ens ha de portar, quins passos o quins reptes ens obren al tenir coneixement de tot aquest, en números, d'aquest volum d'acció social?
Bé, doncs hi ha molts reptes, no?, de cara al futur, i molts plantejaments que es poden fer arran de la lectura de totes aquestes dades. Una fonamental, jo diria, que és l'inevitable treball en xarxa entre les administracions públiques i les entitats, siguin d'Església o no siguin d'Església, en aquest cas d'Església. La societat del benestar, no parlo ara de l'estat del benestar, però la societat del benestar del futur que volem construir ha de tenir aquestes dues potes molt importants de connivencia, de col·laboració entre allò que pot aportar l'Estat com a estat del benestar i la iniciativa, en aquest cas, privada religiosa, que és la que s'encarrega d'una bona part de l'assistència social i de l'acció social, com deia abans, moltes vegades cap als més necessitats. Moltes vegades ho he dit en altres entrevistes, no?, arran de l'estudi que estàvem fent. Si de cop i volta es deixés de fer tota aquesta feina que fa l'Església, pel motiu que sigui, que això no és real, però si es deixés de fer, doncs la societat col·lapsaria absolutament, perquè l'Estat no tindria, les diferents administracions públiques no tindrien capacitat d'assumir tot aquest volum de feina, tot aquest treball. Pensi vostè, una altra dada també que volia posar sobre la taula, és que quan parlem si anéssim de donar una valoració econòmica a la feina que fa només el voluntariat de les entitats d'Església, estem parlant de 96 milions d'euros a l'any en el que serien jornades laborals. Vull dir, això és una dada...
inassumible, no?
Inassumible. Actualment inassumible per les administracions públiques. Per tant, vull dir, aquesta col·laboració és un repte, doncs, que s'ha de mantenir, que s'ha de continuar. He de dir que hi ha una extraordinària col·laboració de la majoria de les entitats amb les administracions públiques. Tot i les crítiques que es fan en les dues direccions, hi ha col·laboració a nivell de barri, hi ha col·laboració a nivell local. Una altra qüestió també que és molt interessant de veure és com la majoria, el 57% de l'acció que es fa per part de les entitats d'Església és una acció que es fa a nivell local, no? En fi, i un altre repte, per dir alguna altra cosa, no?, perquè hi ha moltes coses que es podrien assenyalar, és la continuïtat de l'acció social a nivell de voluntariat. Tenim un voluntariat de gent bastant gran i el que seria interessant seria anar incorporant a gent més jove
relleu
a fer aquestes tasques, efectivament.
Doncs moltes gràcies, senyor Belzunegui. Us recordem la cita dels oients, la presentació d'aquest estudi, l'acció social de les entitats d'Església i la seva aportació a la cohesió social a Catalunya, la presentació que es farà avui a les 6 de la tarda a l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona. Una presentació que comptarà amb la participació, entre d'altres, de l'arcabisbe de Tarragona, senyor Jaume Pujol, i del director d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell. N'hem parlat amb Àngel Belzunegui, director de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i autor, conjuntament amb d'altres persones, d'aquest estudi. Moltes gràcies, senyor Belzunegui, per atendre'ns i que vagi molt bé la presentació.
Gràcies a vosaltres.
Fem ara un cop d'ull a l'agenda dels actes que hi ha programats per aquests propers dies.
Comencem per dilluns 21 de desembre, amb el concert de ballada de Nadal, actuant el Cor Estels, joves i grans de l'Escola Cantorum i orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona. L'entrada és lliure i tindrà lloc al claustre de Sant Pau del Centre Tarragonense el Seminari a les 8 de la tarda. Organitza el Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral. També pel dilluns hi haurà una conferència que porta per títol Humanisme i Bíblia, a càrrec del doctor Joan Francesc Alsina Rovira, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. És un acte inserit en el cicle Les Bíblies Políglotes, punt de trobada de religiós. Tindrà lloc al Centre Tarragonense el Seminari a les 7 de la tarda i organitza la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona. I per últim, el dimarts 22, hi haurà el concert de Nadal del Cor Ciutat de Tarragona a càrrec del Cor Ciutat de Tarragona. S'interpretaran cançons d'Eduard Tolrà amb arranjaments de Jordi Domènech, cànons d'Òscar Salvador, amb textos d'Enric Casasses i cançons populars i nadales d'Albert Guinovart. Tindrà lloc a l'església de Sant Miquel del Pla de Tarragona a 9:45 de la nit. I això és tot per aquesta setmana. I per avui això és tot. Ja sabeu que podeu entrar al web de l'Arquebisbat per escoltar o descarregar-vos qualsevol programa al campanar. Els trobareu tots a la secció de la ràdio. Nosaltres ens acomiadem per uns dies, però retornarem a principis d'any, la setmana després de Reis. Tot l'equip del programa us desitgem un bon Nadal i un any nou 2016 ple de misericòrdia, que és tan necessària en aquest món. Que vagi molt bé. Adéu-siau.